www.radiovitamina.com. Artur Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Josep.
D'aquí uns instants amb Maria Llopis també en directe en aquest programa, perquè aquesta artista, escriptora, activista feminista i professora actualment imparteix un curs sobre art i feminisme a l'Escola Massana, però ella i els seus alumnes han denunciat el silenci amb el que el Museu Picasso de Barcelona oculta el maltractament del pintor a les seves parelles. I això, no sé en quina mesura, condiciona, no condiciona, o condicionarà o no condicionarà a partir d'ara la mirada de l'art de Picasso a partir d'aquesta altra dimensió. Ho dic perquè avui, que una de les notícies és que ahir Plácido Domingo va ser ovacionat en el seu retorn a l'Auditorio Nacional, però durant més de 5 minuts, amb 5 bisos, i dient-li a tothom que era el més gran, no sé si aquesta reacció, després d'un any i mig sense poder cantar a Madrid, condiciona o no condiciona el seu art durant tot aquest temps, diguem que també sota l'ombra de la sospita de les denúncies per assetjament sexual, i no sé si això és una reconciliació o no és una reconciliació. D'aquestes qüestions n'hem parlat molt sovint. Maria Llopis, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Què passa amb Picasso i per què creus tu que s'amaga al darrere del seu art i no es gosa dir, o fins ara que tu i els teus alumnes no ho poseu sobre la taula, que Picasso va ser potser un maltractador?
A veure, aclareixo. Saps què passa? Que sí que veig que la meitat de les camisetes que duiem, més de la meitat, duien missatges sobre Dora Maar, que és l'artista que nosaltres estàvem treballant a classes,
sí,
saps? I uns altres missatges de les samarretes duien el nom de Picasso. Aleshores, el que vull dir és que l'acció no estava tan centrada en Picasso com en Dora Maar. De fet, l'anomenàvem Dora Maar presente. Però a nosaltres la idea de l'acció és perquè nosaltres estem fent aquest curs d'arts i feminisme, i jo tinc una assignatura que parla de dones artistes que no han pogut desenvolupar el seu art per haver establert una relació en un home artista i normalment de renom. Per exemple, és molt conegut el cas d'Alma Mahler, que va firmar un contracte prenupcial en el que Gustav Mahler li va prohibir tornar a tocar el piano i a composar. Només podia revisar les obres de Gustav Mahler, no? I això es repeteix al llarg de la història, no? El Camille Claudel i Rodin és un cas molt conegut també, i el cas de Dora Maar i Picasso, pues, també està a totes les biografies de Dora Maar, a les biografies de Picasso, que ella era una fotògrafa surrealista molt coneguda, que tenia 30 anys quan va conèixer el Picasso, i al moment de començar la relació amb Picasso, pues ja ahí se va acabar la seva trajectòria professional, va acabar ahí ese día. Picasso li va recomanar, sí que entre cometes, no, deixar la fotografia quan ella era molt exitosa com a fotògrafa surrealista. És com si algú li recomanés a Picasso deixar de pintar, saps? Això no és el teu. I vam començar una relació de... Clar, el que vam començar a investigar el curs i vam veure que els abusos de Picasso cap a Dora Maar, com que moltes vegades, pues, doncs estan com maquillats, no? Era un home molt passional i tal, i no era... O sea, hi ha prou testimonis, a prou biografies de que la deixava inconscient després de... Com se dice paliza en català?
Sí, d'una pallissa.
D'una pallissa, i el xòfer, els nets de Picasso, està per tot arreu, tampoc és que hàgim descobert res nou. Tothom que estigui una miqueta interessat en la figura de Picasso ho sap, saps? No. Entonces, per a vosaltres, l'acció era una miqueta no ho amaguem. Tampoc, no estem demanant que tanquen el Museu Picasso, però en cap moment. Era com senyalar-ho i prendre responsabilitat i ser conscients en la història de l'art que estiguen totes les dades, saps? I per a nosaltres, sobretot, l'acció era per Dora Maar, perquè no torni a passar, perquè no continue passando, para que las mujeres no tengan que que dejar sus carreras profesionales por estas situaciones. Es por Don Amar y por todas, o sea, por mi madre, o sea, no ho veus, no?
T'entenc perfectament, t'entenc perfectament.
Picasso és, té una fama, té molta fama, també és que és l'endiosament aquest que fem dels artistes, que hi ha un punt que jo ho veig també una miqueta malalt. És com, o és un dios, el dios de l'Olimpo, o aleshores d'ahí anem a... Ah, era un demonio, lo peor... De... Ni una cosa ni una altra.
O sigui, ja, evidentment, artista, evidentment. En la mesura que se'l mitifica, aleshores passa a ser un déu i vas a ser intocable. I, en canvi, si no se'l mitifica, sembla com si no sigui prou artista, no?
Ara, prou important. Clar, perquè estiguin traient això, pareix que anem a l'altre lloc. Bueno, això ho sap tot, o sea, tothom una miqueta interessat en la figura de Picasso, ho sap. Otra cosa és que s'esconda en los libros, se maquille un poco en los libros de historia o en determinados... determinadas visiones de determinados historicistas, pero es Vox Populi, o sea, no que Picasso, ¿sabes? No es nada que hayamos descubierto en un antiguo archivo en la biblioteca de...
Ja. Artur, tu com ho veus?
Mira, jo vaig dir per endavant que jo sóc feminista, és a dir, jo crec en un principi d'igualtats d'homes i dones, i encara que sigui doncs home, sóc feminista i així educat a les meves filles i al meu fill. Dit això, Picasso és un depredador, és un narcisista patològic compulsiu, possiblement maligne, que s'afirma negant, com tanta gent i com tanta... I a més a més hi ha el concepte de genialitat. I com a depredador, no veig jo que sigui tant un tema gènere, que també ho pot ser-ho, però és un gènere humà. És a dir, Picasso, recordem que el seu millor amic, amb molt joves, Carles Casagemas, es va suïcidar perquè no va suportar estar al costat de Picasso, perquè no va poder suportar veure com Picasso li treia la seva nòvia.
El seu fill també es va suïcidar.
El seu fill, efectivament.
I dues de les dones que van estar en ell també.
Les seves dones, el propi Jaume Sabartés, el seu secretari, hagués sigut un home d'una gran potència intel·lectual i va acabar sent un majordom, diguéssim, negat per Picasso. Però també, diguem-ho tot, dins de la trajectòria Picasso, hi han hagut dones que... també l'han sobreviscut. Recordem, per exemple, el cas de François Gillot, que és una, possiblement, l'única dona de la seva trajectòria, que el deixa,
i que
fa un llibre on denuncia d'una manera molt clara vivir com Picasso, viure amb Picasso, tota la trajectòria que té al costat d'ella, i que, d'alguna manera, doncs, també reflecteix aquesta idea de Picasso com a... És a dir, abans la Maria deia el Picasso té molta fama, naturalment, perquè és que el Picasso és l'únic artista que ell sol explica al segle XX. És a dir, si demà hi ha una guerra nuclear i no queda res del segle XX i tenim a Picasso, doncs s'entén al segle XX. Hi ha molt pocs artistes amb aquesta capacitat transformadora. Llavors hi ha l'obra i hi ha l'home, i moltes vegades són indissociables, i jo estic d'acord amb això, i que s'han de revisar molts criteris. Però jo no sé fins a quin punt, és a dir...
Amb no, tot el la, que... la pregunta que vas a fer ara...
Jo volia fer la
pregunta que és la que es deriva del que dirà ara també l'Artur, n'estic segur, no? Perquè estic pensant també en els oients. Fins a quin punt, però, a ulls d'avui, la mirada, a partir del que saps que no sabies, condiciona l'obra d'art que valores?
Efectivament, perquè a més Picasso, i això ho hem de dir-ho molt clarament, és un artista honest amb l'obra, és a dir, en la seva obra, tota aquesta pulsió que té sexual, que és quasi animal, eròtica, de voyeur, de la dona com a objecte sexual que avui, naturalment, amb els criteris d'avui, amb el codi inclús civil d'avui, és detestable. Pensem que és un home que ve d'una cultura del segle XIX, és a dir, transforma el segle XX, però és un home nascut a Màlaga al segle XIX. Doncs tot això hi és en l'obra de Picasso, i aquesta revisió des del nostre món té a vegades el perill de pervertir certes coses. Jo, amb tot el carinyo al món, l'acció que fa el grup de la Maria Llopis em sembla que està molt bé, silenciosament es van presentar. Ara, hi ha una cosa, Maria, que a mi... d'alguna manera trobo que banalitza una mica l'acció, que és comparar Picasso amb David Flores. És comparar un patogen amb un monstre, amb un astre. Perquè, clar, és que David Flores, ja sé per on va, no? La idea del maltractador, tal. Però és que Picasso, la seva... repeteixo, ell és un maltractador de tot. Ell necessita fagocitar i l'energia de tothom per ser ell, per afirmar-se, per crear aquesta individualitat que, escolta'm, ens agradarà o no, naturalment avui no ens agrada, però l'obra és la que és...
Puc contestar-te?
Sí, ara sí, Maria, digues.
Sí, sí, perdona, jo vull dir, aquesta és la idea que tinc.
Gràcies, no, m'agradaria molt contestar-te, però quan em diga el...
No, ara ja pots fer-ho.
Sí?
Sí.
Mira, per un costat, el tema de... A ver, de los ojos, de la realidad de Picasso era otra y ahora las cosas son tan diferentes. Yo no trobo, desgraciadamente, yo no trobo que ahora las cosas siguen tan diferentes. Hi ha molts casos de maltractes, ara mateix hi ha dones que moren assassinades per les seues parelles. Me pareix com un insult el que acabes de dir a les famílies de les dones que han mort aquest any, assassinades per les seues parelles. Me pareix un insult per a les dones maltractades, per a les dones que han perdut els seus fills, amants
de les
seues parelles. Un moment, puc acabar?
Sí, després, però és que no entenc l'insult.
Seré breu, d'acord? Sí. El que vull dir és que el tema del maltracte és un tema molt actual. Jo ni trobo que al segle XIX ni que els coetanes de Picasso tots apallissaren a les seues dones fins a deixar-les inconscients. Perquè diuen, no, és que Picasso era un home de su època i era un home normal. D'entonces, jo digo, perdona, però jo no me creo que todos los coetanes de Picasso pegaran a sus mujeres hasta dejarlas inconscientes en el suelo, no me lo creo. I com si ara ja tinguérem completament superat aquest tema. Jo no ho veig. O sea, ojalá pudiéramos... O sea, de verdad, en tot el meu cor. Ojalá poguérem dir això ara mateix, que el tema del maltracte està completament superat i que no tal. Però el tema en relació al que has dit del tema del gènere, sí, o sea, no, per una part, és que, clar, tot és relatiu, ni tot és blanc ni tot és negre. Entenc que dius, i sí, és una realitat que el tema del maltracte, tu dius, clar, també es va suïcidar el seu fill, però també el que passa el maltracte es fa des del privilegi. A les persones que estan per a baix de tu, els teus fills estan per a... els nens estan per a baix de tu, en les persones en les que tu pots, en les seues dones. François Gillet és un bon exemple. Pensa que ella tenia 21 anys i ell tenia 61. No sé si aquesta diferència tan gran d'edat, no?, com que ella va... No ho sé, és que també parlar del que va passar en aquestes relacions no ho sabem. A mi el que m'interessa és que les coses, no amagar les coses, dir les coses tal com són. Picasso va ser un gran artista, com tu dius, que va reflectir moltíssimes coses, però també va ser un maltractador i no passa res. O sea, no passa res en el sentit de que ara no podem fer res, però no amaguem les dades, no diguem, no, és que era un home molt passional. Uh-huh. No era un maltractador i ja està, i també va pintar una sèrie de quadres que van ser fantàstics. Una altra cosa que et volia respondre i se m'ha anat.
No et preocupis, tindrem oportunitat de recuperar aquest fil, perquè evidentment això, tenint en compte que Picasso ja no hi és i que per tant el dilema i la polèmica seguirà oberta,
Exactament. Parlar de claretat, però avui, per nosaltres avui, per canviar les coses a dia d'avui, el que va passar en Dora Maar ja no es pot canviar, però sí que es pot contar la història com va ser. Sí que es pot contar els llibres d'història com va ser. El Museu Picasso té unes exposicions temporals. Quan te fiques a mirar, es maquilla molt. Sí, hay la biografia, sí, però jo he estudiat Bellas Artes. Yo he estudiado Bellas Artes y sido leyendo las biografías. A mí en Bellas Artes no me dan los datos. Me dicen que Picasso era de Málaga, que Picasso tal, pero y patatín, patatán, pero no que era un maltratador.
Sí, però jo sóc llicenciat en Història de l'Art i hi han moltes biografies des de la Victòria Convalida de la Dora Maar
passant per biografies de Picasso que expliquen perfectament tot això.
Clar,
però és que és el que hem de mirar, és a dir, això està explicat per la família, està explicat per tothom, vull dir, és un tema que està descobert.
Vull dir el llibre d'història d'art que té...
Home, el llibre d'història d'art, Picasso, passa per ser Picasso, no per ser un maltractador, perquè passen tant a la seva obra. Aquesta és una derivada de la persona que ha creat una obra i que jo el que voldria dir és que em dona l'efecte... Vaja, em dona sensació que amb la meva primera intervenció jo no he insultat a ningú i que, a més, sóc sensible en tot aquest maltractament i les víctimes, per descomptat. Vull dir, no em dona la sensació...
Vull
deixar-ho clar.
Però me referís a aquesta qüestió que has dit, és que saps què passa, que es repeteix. Això de que és com que és un tema que ja...
Sí, però el que no pots dir és que jo he insultat a les víctimes de la violència domèstica, perquè està fet des d'un prejudici. Les meves declaracions no anaven així. No, però no pots dir que jo he insultat. Sí, tot això d'acord.
Jo no he dit que hagis insultat. Però
sí que ho has dit. Sí que has dit. No, no, sí que ho has dit, que he insultat.
Sortim d'aquí, si us plau. Que Picasso era un maltratador, ¿vale?
No, però jo no he insultat a les víctimes de la violència domèstica i he començat a dir que em considero una persona feminista.
Reformulo para no ofenderte, ¿vale?
No, home, clar, és que clar que t'ofèn, això.
¿Me dejas reformular?
Reformula i acabem, Maria. Reformula y acabemos,
sostener esclavo. Que este tema está pasado porque Picasso era un machista, porque en la época todos eran unos machistas y ahora todos son superfeministas.
No, yo no he dicho eso.
No tiene sentido.
Yo he dicho que el contexto marca un temps y marca una obra y una gent, y el contexto es evident que es así.
Aquesta és una qüestió, Artur, permetem, gràcies. Aquesta és una qüestió que tampoc no la resoldrem ara i aquí, perquè és la que plana sobre tot el que té a veure amb la mirada i amb la revisió històrica. No tan sols sobre les condicions concretes de comportament de les persones en l'àmbit de les seves relacions de gènere, com també en l'àmbit de les colonitzacions, en l'àmbit, en fi, de tantes i tantes qüestions, que és el que la mirada ara retrospectiva, amb els ulls d'avui, doncs, evidentment, fa qüestionar. No és un tema nou, però tampoc el resoldrem ara mateix. I, per tant, Maria, quan siguis per Barcelona o quan puguis participar amb un so més nítid, que sé que avui, per problemes personals, que espero que puguis resoldre ben aviat, no t'ha permès ser a la ràdio a Alacant, però quan puguis en podem parlar amb molta més nitidesa de so. Gràcies, Maria, per ser-hi. Una abraçada molt forta. Gràcies.
Adéu.
I de tota manera, aquí el que queda sempre és en quina mesura, i la pregunta tampoc no és nova, conèixer aquesta dimensió de l'artista, sigui qui sigui, condiciona a partir del moment que ho saps la teva mirada de la seva obra. Jacinto, treu-me de dubtes. A tu et condiciona o no et condiciona, això?
Home, jo crec que una cosa és l'artista i una altra cosa és la persona. Jo crec que s'ha de diferenciar molt. O sigui, això de que els artistes tenen que ser bones persones, és que em sembla increïble. No té per què. Un artista pot ser diabòlic i ser un gran artista.
Però ens condiciona la mirada, eh?
Home, jo el que estic una mica preocupat és d'aquesta vehemència, tu. El pobre Artur, hòstia, quina manera de caure a la sobre, tu. Si estava explicant-lo d'una manera molt clara i de seguida es converteix en l'enemic. Hòstia, no es pot anar així per la vida, tu.
És que és veritat, el
prejudici. A mi m'indigna una mica aquesta sensació de que qualsevol persona que intenta matisar o dir alguna cosa és l'enemic, ja està. I has insultat a les víctimes. Hòstia, a l'Artur insultant a les víctimes? Carai, tu.
És evident... És evident que fa molta calor.
És veritat, però no em sembla bé. És tan fàcil fer... Tothom és culpable. Home, espera. Que estic intentant explicar... I em sembla molt bé intentar contextualitzar un personatge...
Sí, però per això és el que deia abans. Aquesta mirada de context en el moment històric sembla que l'haguem abandonat, no? Això és com quan es decideix treure, jo què sé, canviar els noms als carrers o les estàtues només perquè aquell senyor doncs, va ser un esclavista. Bé, molt bé. En quin context històric va ser un esclavista?
És que el que dèiem, pitjor persona que Napoleó, és impossible, però el que no pots negar és la seva importància històrica. Tu no pots dir ara, pues, Napoleó, perquè era un maltratador també, la pobra Josefina i a tantes altres, ara ho traiem de la història. No pots ocupar un lloc central a la història, igual que Picasso ocupa un lloc central a la història de la pintura, ho vulguis o no, però això no té res a veure amb que sigui una dolentíssima persona.
Però saps què passa? Saps què passa, Jacinto? Que si jo ara mateix aquesta intervenció l'hagués fet sent dona, no m'hagués carregat amb la llufa de l'insult a les víctimes de la violència domèstica. És a dir, són visions amb prejudicis, a priorístiques, i també s'ha de lluitar contra això, perquè és una forma d'imposició de les idees sense cap matí, sense cap debat, sense cap forma, diguéssim, de... No, les coses no poden anar per aquests.
Tu m'entens de tota manera, Artur, que això que el Museu Picasso amagui aquesta dimensió, diguem-ne que perversa, de l'artista...
Sí, però tu creus que l'amaga?
No, pregunto. Tu creus que no és cert,
que seria això? Interessant fer una exposició ara sobre el Picasso maltractador, el Picasso persona, però jo crec que tota la gent que sabem una mica d'història de l'art, ni que sigui de batxillerat, sabem quin tipus de persona era el
Picasso. No s'amaga, però és que
era un sàtir, ho sabem perfectament.
Era un depredador, i a més hi ha hagut molts altres. Mireu el cas, mentre parlàvem estava pensant en un cas que és paradigmàtic, Diego Rivera i Frida Kahlo. Uh-huh. Escolta'm, Diego Rivera també maltractava Frida Kahlo, però bueno, Frida Kahlo al final ha passat a ser un artista tan o més important com Diego Rivera. És a dir, hi ha un tema també de com es desenvolupen els homes i dones, artistes i artistes, al llarg de la història, amb els seus caràcters, les seves individualitats, i naturalment són persones, i està bé que es revisi, però matisant les coses. És a dir, el Museu Picasso no ha d'anar posant carteles que Picasso és un maltractador.
No, però ara, si es fa una exposició... El que sí que té raó, potser que sí que té raó, la Maria, és que es podria... Els llibres de texta, de batxillerat, diguem-ne,
això sí,
general, es tindria que posar en la dimensió aquesta...
Això sí, humana, aquesta dimensió humana però d'ell i de tots, dolenta, i de tots els que eren així.
Sí, sí. Clar. Sí, és possible que en això tingui raó.
Possiblement,
és un tema,
això
és un tema de didàctica, un tema didàctica.
Segurament.
Que falta,
però segurament.
Això no vol dir que...
Però, a veure... Sí. Em sembla bé, però ja sé que estic fent una adversativa i per tant matiso la primera ordre. A veure, quan tu estudies literatura, estudies l'obra d'una sèrie d'autors. Quan tu estudies pintura, estudies l'obra d'una sèrie d'autors. Quan tu entres en el món de la biografia d'aquestes persones, és quan hi entra la dimensió humana. Ja sé que ara qualsevol expert em dirà, escolta, és que tu no pots separar la dimensió humana de la seva obra d'art, sigui una novel·la o sigui un quadre. D'acord. Des d'aquest punt de vista, és necessari que consti tots els seus elements humans que el poden haver condicionat? Vull dir, si consta d'una banda que va defensar una manera d'art perquè, com que els seus orígens, m'invento, eren pobres, doncs va sempre defensar un arte povero, té un sentit. Si el seu art en relació a la seva vida personal no té incidència pràcticament, que també podríem trobar exemples, s'ha d'entrar en aquest aspecte? O l'hem de mantenir separat? Home, no ho sé, pregunto.
El cas de Picasso és un cas extrem.
El cas de Picasso per descomptat, però ho dic...
Però clar, Góngora, quins problemes tenia, diguem, la Góngora? O Quevedo, ho sabem? No, és veritat que no ens ho explica la història.
Per això ho dic. Artur, continuarem amb aquesta qüestió polèmica. Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora.
Una abraçada, Artur.
Està escoltant tot això el Pepe Villuela i està somrient de tant en tant. Què penses, Pepe? Com anem?
Bueno, estoy aprendiendo mucho con todo lo que estoy escuchando y, por supuesto, claro que tengo mi opinión. Y inevitablemente, cuando se saben cosas de la vida privada de alguien, pues influye en la apreciación que vas a hacer de aquello que pinta o que escribe, porque es inevitable. Pero creo que de alguna manera también tenemos que hacer el esfuerzo por distinguir las cosas, ¿no? Es decir, tanto si es por cuestiones políticas como si es por una cuestión, bueno, pues yo diría que de carácter, como es en el caso de Picasso, sí que hay que diferenciar lo que es la obra de lo que es el, o lo que ha sido, o lo que hizo el ser humano. Yo recuerdo que hace unos años representábamos una función de Edgar Neville. Ideológicamente Edgar Neville y yo estamos en las antípodas, pero sí que había en la obra que estábamos representando elementos que a mí me gustaban. Y tengo que reconocer que a mí me costó vender aquella función precisamente porque Neville había sido de derechas y había sido, bueno, pues connivente con el franquismo. Yo me esforcé muchísimas veces por intentar explicar que yo no participaba de la defensa ideológica de Neville, sino de la puesta en escena de aquella función que a mí me interesaba. Entonces, inevitablemente existe ese análisis a partir de lo que sabemos de la